A Ràdio Estel comença Àngels.
Hi ha iniciatives que ens roben el cor així d'entrada. I una d'aquestes és la del mural Aterrar al pati, que s'ha fet al barri de les Roquetes de Barcelona i que avui us explicarem. És un mural, una paret pintada senzillament, però plena de simbologia. Un clar exemple de com l'art pot esdevenir una eina poderosa per fomentar la cohesió social i la participació comunitària. El fet és que tot el procés hagi estat 100% participatiu, amb la implicació de persones de diferents edats i contextos, no només dona valor a l'obra en si, sinó que crea vincles i un sentit de pertinença entre els membres de la comunitat. Iniciatives així ajuden a enfortir el teixit social i a fer que les persones se sentin arrelades i acollides en el seu entorn. Ara us explicarem tota la iniciativa en més detall. Avui reflexió sobre tot plegat aquí, a Àngels.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Bona tarda a totes i a tots. Aquest és un nou capítol aquí a Ràdio Estel del nostre programa de la tarda dels diumenges. Tenim per endavant minuts per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per al tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa i d'ajudar als qui ho necessiten. Ja sabeu que aquest és un programa impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, qui us parla, Rafa Sanahuja, a la redacció i locució. I tenim una clau, la clau de tot plegat, que es diu Paula Moreno, al control tècnic i al muntatge musical. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Doncs això, avui parlarem d'una iniciativa que ha transformat no només l'aspecte físic d'un espai, sinó també, segurament, ho descobrirem ara mateix, les relacions entre les persones que hi conviuen. Un mural, més que una obra d'art, pot esdevenir un punt de trobada, d'expressió col·lectiva, i una oportunitat per reforçar els vincles entre les persones. Al barri de les Roquetes, per exemple, un projecte artístic ha unit nens, famílies, voluntaris, professionals en la creació d'una obra que ens explica històries de vida i reforça el sentit de pertinença. Una acció col·laborativa que, de la mà de Càritas, vol fer molt més que embellir un mur, plenar-lo de bellesa. Vol construir comunitat, acollida. Avui parlarem amb alguns dels protagonistes que han fet possible aquest projecte tan especial. Tenim amb nosaltres dues persones importants en aquesta iniciativa. Primer de tot saludem l'Omaira, tècnica en intervenció intercultural de Càritas. Omaira, gràcies per estar aquí.
Gràcies a tu.
Ho estic dient bé, Omaira.
Perfecte, ho dius.
Perfecte, Doncs és casualitat, perquè de vegades no encerto. Però en aquest cas sí, estic orgullós. Omaira, gràcies. I també ens acompanya el Pol Parella, que és artista visual i voluntari de Càritas i que ha estat l'autor del mural. Benvingut, Pol.
Gràcies, Rafa.
Molt bé. Gràcies a tots per venir. Escolteu una cosa. Omaira, començo amb tu. Explica'ns una mica com va sorgir aquesta idea de fer el mural en aquest espai polivalent de Càritas i quin era l'objectiu principal, en les teves paraules.
Bé, bàsicament, això va ser tot un procés, no? Perquè sí. Va trigar molt de temps. Sí. I, diguem, la idea era decorar aquest mural que gairebé dona l'entrada a l'espai polivalent, que forma part també d'un espai de la parròquia de Santa Maria Magdalena. Uh-huh. I, diguem, la idea era fer-ho amb totes les famílies que participen o a la resta d'entitats també que hi participen i fer com un lloc acollidor, no? Que quan tu entris a l'espai polivalent o en aquest petit pati que hi ha, doncs et sentis a casa i sentis que has fet alguna cosa que també forma part de tu.
Fantàstic.
Bàsicament aquesta era la idea.
I vau pensar en Pol, perquè el dissenyés una mica, és tu l'autor, sí. De tota la idea. I com el descriuries, tu que ets l'ideòleg, en castellà, t'ho dic en castellà, que m'has dit abans, per favor, en castellano, i no m'he acordado. Pol, eres l'autor, el que ha pensado el mural, ¿cómo lo describirías tú que lo has pensado y lo has imaginado?
Sí, la propuesta tiene varias etapas, ¿no?
Sí.
En principio, a mí me llama Javi, que, perdona, siempre me olvido el apellido de Javi, el director del SPAI, Javi Rodríguez, ¿no?
Sí, creo que sí. Sí.
Javi me llama como voluntario, ya yo venía participando en Cáritas de otras iniciativas, uh-huh. Pero no estaban vinculadas directamente al arte, ¿no? O sea, acompañamiento lingüístico, uh-huh. Acompañamiento y refuerzo de habilidades TIC y esas cosas, sí. ¿no? Entonces Javi se entera que soy artista, ¿no? Y me invita a conocer el SPAI y me propone, ellos tenían la idea de tomar un muro que está en la entrada del SPI y hacer una intervención, ¿no? Hacer una actividad que involucrara a las familias, pero estaba pensado como una actividad puntual. Yo estaba recién creando la Casa Nómada, que es un proyecto que estoy dirigiendo acá en Barcelona, y vi la oportunidad hermosa de hacer un pequeño laboratorio, ¿no? Y me llamaba mucho la atención de ejercer un laboratorio comunitario. Perfecto. Y les propuse la idea, bueno, vamos, ya que está el mural, y a los artistas nos encanta complicarnos la vida, ¿no?
Sí, ya lo veo. Entonces, pero en este caso con muy buen sentido. Sí.
Y le propuse a Javi, vamos a tratar de que la experiencia integre a todas las personas que hacen vida en el SPI. Uh-huh. ¿No? Entiendo que en el SPI funcionan distintas agrupaciones, sí. ¿No? Unos que trabajan con las actividades de refuerzo, los que trabajan con los niños del MIJAC, las actividades de con adultos, de cocina, hay los acompañamientos docentes que hacen en el SPI. Y la intención era que el mural integrara a todos los que hacen vida dentro del SPI. Y eso tenía que ser desarrollado a través de un proyecto que fuese mucho más complejo que una simple actividad participativa, ¿no? Entonces lo transformamos en una excusa docente, ¿no? En una excusa docente que fue desarrollado en varias facetas.
Sí.
La primera faceta la tomamos como una excusa para integrar a los adultos, ¿no? Que los adultos nos ayudaron a cumplir el primer reto. Ese muro estaba cubierto de una tablilla, no sé cómo le dicen acá en Barcelona, con unos ladrillos, la textura de ladrillo.
Sí, ladrillo.
Que para pintarlo era difícil, ¿no? Entonces con ellos hicimos el primer reto, que fue cubrir, alisar la pared, ¿no? Entonces era un trabajo de obra.
Sí, 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 sí.
Maravilloso, porque gran parte de las personas que están allí se encuentran familiarizadas con los procesos de trabajo, y fue una actividad maravillosa porque fue una jornada completa de trabajo, ¿no? Se presentaron los adultos convocados, entre todos lavamos la pared, hicimos obras, rellenamos las fisuras, reparamos la pared, preparamos el soporte. Eso nos permitió avanzar a la segunda etapa. Entre esa etapa y la segunda etapa hubo un periodo de tiempo, también porque estaba el invierno de por medio, ¿no? Pero en lo que el clima mejoró, comenzamos a activar el periodo docente. Cuando yo hablo del periodo docente, es que le presentamos a la comunidad el proyecto, qué queríamos hacer, cómo queríamos integrarlo, y presentamos que la idea principal no era que yo como artista simplemente llegara allí a dibujar un algo, ¿no? Porque además yo siempre tengo presente que yo estoy de paso en ese espacio, ¿no? Los que habitan en ese espacio son los que deberían generar, sobre todo la fuerza estética.
El contenido
de lo que va a estar. Y allí nadie mejor que los niños para depositar la confianza en esa labor, ¿no? Entonces, allí entramos en complicidad con el grupo de refuerzo y los niños del MIJAC para que desarrollaran algunas actividades lúdicas enfocadas en el juego como una excusa, ¿no? Siempre la idea de retomar el juego y de repensar la idea de juego, porque tal vez para mí y los contemporáneos, ¿no? Nosotros, la idea de juego puede estar pensada en un balón de fútbol, en un juego tradicional, pero cuando le proponíamos a los niños hablar sobre juego, aparecía el mando de la Play.
Claro, ¿no? Claro. Sí,
entonces, ¿cómo se integran esos dos universos, ¿no? La idea del juego para los adultos y la idea del juego para los niños.
Madre mía, sí. Claro, estamos descubriendo. Porque tú fíjate, yo puedo decir, Omaira, puc dir la frase. Mira, l'espai polivalent allà al barri de Roquetes s'ha fet un mur. Ho he explicat, és el que ha passat. Però imagina't la quantitat de matisos que té i de quina manera implica, com has dit, Pol, a les persones que habiten aquell espai, l'espai polivalent de Càritas, on reciben tantes coses de manera tan transversal. I tot amb l'excusa de l'arte. I, a més, m'ha dit antes fora de micro que ha sido un projecte d'un any entero.
Exacto.
És que, clar, són moltes coses, com ella.
Sí, de fet, aquesta iniciativa i altres iniciatives innovadores, artístiques, que utilitzen l'art, són les que hem escollit com diguem, antesala d'unes jornades que farem al febrer, ja és la tercera edició de les Jornades entre Cultures de l'Església de Barcelona.
Molt bé.
En el que volem, aquest any tenim com lema Fem comunitats acollidores, i diguem, treballem amb aquests conceptes, no? Acollir i fer comunitat, perquè no només l'acollida que es fa a Càritas es queda allà, sinó es converteix en un lloc, en un espai, no? Que s'habita i que permet fer iniciatives que fan aquest, en el cas d'aquest mural, sentir l'espai com a part de la teva vida, no? Uh-huh. Llavors, per això hem escollit aquesta iniciativa i altres que van, diguem, en aquesta línia i que normalment s'han desenvolupat en els espais polivalents. Uh-huh. Perquè per la gent que no mai ha sentit això, des de fa 3 anys a Càritas s'han obert una sèrie d'espais, ara ja són 5 en la diòcesi, que la diòcesi va més enllà de Barcelona.
Sí, és
tenim
més
també a Santa Coloma, que hi ha un espai, el polivalent de Singuerlín, a Badalona, que tenim l'espai arriba a dalt a Montigalà, aquí a prop tenim el de Cornellà i el de Hospitalet i el de Roquetes, no? I tots aquests espais es converteixen en espais que s'obren a la comunitat i que es pregunten, bé, nosaltres fem una sèrie d'activitats docents, de llengua, de manualitats, etc, de reforç escolar, però què necessita més la comunitat? Què necessita el barri? Què podem fer? O què estem duplicant i, a lo millor, estalviem i fem altres coses. Doncs aquest és l'objectiu d'anar més enllà de l'acollida.
Dues coses. La primera, quan a febrer es facin aquestes jornades, ens interessa que vingueu a explicar-nos com ha anat o tot el que vulgueu. Per tant, esteu convidadíssims, d'acord?
Moltes gràcies.
Ja li direm a Joan Andreu que no s'oblidi, perquè...
Bueno, això... I sobretot, el que és important, i aprofitant aquest espai, és fer una crida a diferents comunitats, siguin o no... cristianes o siguin o no, però que se sentin part de la comunitat, a formar part d'aquestes jornades, perquè encara les estem muntant, seran del 15 al 22 de febrer, serà una setmana en què farem xerrades, etc. Però que si estan interessades, ara estem obertes, no?, també a que formin part i a fer un nosaltres més gran.
On s'han d'adreçar les persones interessades? S'ho pots dir? Directament a Càritas demanant per aquestes jornades?
Sí.
O, sí, és així de fàcil.
Bueno, poden escriure al meu correu.
Sí, si vols donar-lo, endavant.
És obeltran@caritas.barcelona, les persones que estiguin interessades en participar, perquè el lema més de Fem Comunitats Acollidores és Fer un Nosaltres Més Gran.
Perfecte. Doncs queda dit, quedeu convidats, perquè jo crec que resulta molt interessant, com estem comprovant en aquesta entrevista. Pol, les famílies, què me puedes contar de les famílies que participaron? ¿Cómo detecta? Claro, es que un año de colaborar con las familias que... reciben tantas cosas y se unen en este proyecto creativo que de alguna manera tú diriges, y además me ha gustado mucho porque has dicho, yo estoy de paso, pero aquella es su casa, ¿no? Entre comillas, es su casa. Entonces, ¿cómo las viste? ¿Qué crees que les aportó? ¿Cómo fue esta experiencia de trabajar con ellos?
Algo muy interesante de estos proyectos es que el proceso realmente marca una gran diferencia, ¿no? Uno puede pensar que el sentido del mural es generar una imagen que sea bonita, atractiva, agradable, pero realmente el sentido del mural es transitar por un tiempo de trabajo en conjunto, ¿no? Uh-huh. Porque además un mural rara vez se hace solo, ¿no? Y mucho menos un mural comunitario, ¿no? Uh-huh. Entonces, la experiencia de producir el mural, muchas de las familias que llegaron participaron en distintos momentos, ¿no? Algunos cuando los niños estaban, padres de los niños que estaban haciendo actividades, entonces se involucraban en las actividades que fueron en conjunto con los niños, pero hubo también adultos que llegaron por primera vez a intervenir directamente el día del mural, o otros que trabajaron cuando trabajamos en la pared.
Es que un año da para mucho, momentos.
Da claro. Para mucho, sí. Es así. Pero lo interesante es que cuando todos están trabajando, la energía que se crea es como de conocerlos de toda la vida, ¿no? Y el compartir, el trabajar,
bueno.
el estar, las historias que se van contando, se va creando ese sentido de comunidad y sobre todo se va sintiendo esa noción de pertenencia, ¿no? Porque pintar, en cierto modo, la pared es vestir la casa. En ese sentido, cuando el que llega se le otorga la oportunidad de vestir la casa, se siente en casa.
Oh, my God.
Por eso,
lo hace suyo.
Por eso el nombre de Aterrizar en el Patio. Porque la idea era sembrar en todos, ¿no?, los que están allí, que están en casa. O sea, al patio llega el de la casa, el de la familia, el amigo, ¿no? O sea, el desconocido llega hasta la puerta de la casa, pero al patio llega el conocido.
Sí.
Entonces, hacerlo
ahí
sentir,
es donde se hace la vida, en ahí el patio. Donde, sí.
Exactamente. Por eso las imágenes al principio, cuando se sube la escalera, hay un doble sentido, ¿no? Para los niños, la idea parece que identifican como una especie de liebres que vienen corriendo y volando, aterrizando pero el adulto puede identificar fácilmente que son siluetas humanas que vienen volando y que de alguna manera aterrizan, ¿no?
Sí.
Ahí, por supuesto, hay un discurso que mezcla también la idea del juego, pero no puede dejar de posicionar que gran parte de la comunidad viene transitando un proceso de migración,
¿no?
Y que necesita sentir un lugar donde puede...
Que es suyo, que ya es suyo.
Exactamente.
Sí. Exacto. Qué delicia, ¿no? Es decir, que el arte, que bueno, lo explicas muy bien, Paul, que el arte sea capaz de, durante todo un año, ¿no?, crear, Omaira, aquest sentiment de pertinença, d'unió, que pugui, les famílies puguin sentir l'espai com seu, això és fantàstic. 26 metres, em deia abans, és a dir, jo ara tinc molta curiositat, ja un dia igual vaig a fer una visita, perquè ara tinc... Aquests projectes s'han de potenciar, Omaira, han de... És a dir, són... Clar, perquè sempre quan parlem de persones vulnerables pensem en les coses més bàsiques, l'habitatge, l'educació, el treball, però també és important, en veritat, aquesta sensació de pertinença i d'unió.
I tant que sí. I sobretot de fer comunitat. No sé, Rafa, si has vist, o Paul, si heu vist una sèrie documental molt bonica que es diu Vivir 100 anys.
No em sona,
que parla de
parla
de les zones azules, no?
Sí.
I doncs, bueno, representa que és un senyor que ha esbrinat el lloc del món, que hi ha 5, on la gent viu més de 100 anys superbé. I doncs ell determina que
ara que ho dius em sona, sí. Ara m'està sonant. Sí.
I doncs ja determina que ell arriba a la conclusió que a més d'un menjar sa, doncs amb una sèrie de característiques, amb gairebé vegetarià, amb una comunitat espiritual, gent que també cuida la família, però sobretot la comunitat, no? I també fer esport, bueno,
Són diferents elements, però la comunitat,
La comunitat és molt important. Sí, llavors, com explica en Paul, bueno, moltes d'aquestes famílies són famílies que han arribat, no? Han arribat per diferents vies, de diferents països, i en aquest cas el polivalent s'ha convertit en aquest lloc on fan xarxa, on fan relacions, on troben feinetes, on els seus fills també, doncs, on aprenen la llengua, els seus fills fan reforç escolar, celebren les seves festes, malgrat no siguin les festes d'aquí, o les de sempre d'aquí,
ara
es converteixen en festes d'aquí també,
sí.
Llavors, bé, es converteixen en aquest espai comunitari tan important.
Escolteu, mil gràcies a tots dos per... S'ha acabat el temps, és així el temps de la ràdio. Omaira, tècnica en intervenció intercultural de Càritas, moltes gràcies, t'has explicat molt bé. Recorda, tornar al febrer amb les jornades que esteu organitzant, que ens interessa moltíssim i li donarem veu. I Paul Parella, artista visual i voluntari de Càritas, autor d'este muro, autor conceptual, director, llámalo como quieras, líder del muro, como si fuera Pink Floyd, però al final del que s'han beneficiat totes aquestes famílies i també l'espai, perquè ara és més proper a ells. Moltes gràcies, moltes gràcies, Paul, i molts ànims en totes les tasques i en tots aquests espais polivalents distribuïts que teniu, que segurament són molt importants. Gràcies a tots dos.
Gràcies, Rafa.
Gràcies.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum als convidats.
Aquesta iniciativa del mural comunitari a les Roquetes reflecteix perfectament l'esperit d'aquesta cançó que estem escoltant. Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa, on es parla d'obrir les portes i acollir tothom sense distincions. Així com la cançó ens convida a un espai on tots els personatges conviuen en harmonia, el mural és una metàfora visual d'aquesta trobada, on cada traç representa històries de vida que es barregen per crear una obra col·lectiva, un símbol, al final. Això ha estat Àngels, la mirada social, la mirada real, un cop més per vosaltres. Passeu bona setmana. Adéu-siau.
Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito, i doña Urraca, i en Carpanta, i Barba Sul.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.